Radio Vilafranca.
Bon dia, en nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella, que estarà al capdavant de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Comença el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 30 d'octubre de 2024, que us acompanyarà durant 3 hores fins les 12. I ho farem amb un ampli equip de veus, col·laboradors, amics i convidats que ens ajudaran a omplir de contingut i de sentit aquestes 3 hores radiofòniques. D'aquí uns instants, així que acabem el sumari de Vinyes i Vins amb Víctor Cornejo. Tot parlant de vins i del seu maridatge, ens plantarem a 2:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat. Alt i baix penedesenca, el flash informatiu. I després d'aquest primer flash, donem vida als residus. Avui tindrem la Júlia Gómez, la cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i parlarem de malbaratament alimentari, perquè la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus està dedicada justament a aquest malbaratament. Som dimecres, però com que la setmana és més curta, acaba demà, tenim un llarg cap de setmana amb Tots Sants aquest divendres, us portem ja una recomanació de cap de setmana. I és que tant dissabte com diumenge a Vilafranca se celebra la 8a edició de les Vila Juga, organitzades per la Casa dels Estranys i el Servei de Joventut Vilafranquí. L'Anna Oliva i el Miquel Villalba, de la Junta de la Casa dels Estranys, ens explicaran què hi trobarem i com gaudir-les. A 2:15, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen com va aquest dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. I amb la nostra gent gran, que no falten a la seva cita cada dimecres, a partir de 2:15 farem tertúlia, tot parlant justament de Tots Sants, dels difunts, de la visita als cementiris, de la castanyada, del Halloween. Avui seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Del 7 al 17 de novembre, Vinzeum celebra la 13a edició del Festival Mos. Avui reunirem a les 11:06 aquí al Penedès en xarxa els codirectors del festival, el Jaume Felipe i el Xavi Fornos, perquè ens en donin tots els detalls. A 2:15, de nou actualitat alt i baix penedesenca, a l'últim flash del dia. I per acabar, doble ració de recomanacions. És l'agenda al detall amb la qual tanquem el programa cada dimecres. Avui, d'una banda, us proposem la carrerada de Santa Coloma, que aquest divendres i dissabte transcorrerà per molts municipis del Baix Penedès. En parlarem amb l'alcaldessa de la Bisbal, l'Agnès Ferrer. I l'altra recomanació és per la setmana vinent. El cantautor penedesenc Paton Soler presenta el dijous 7 de novembre llibre i CD Cançons tradicionals, populars i anònimes de l'Alt Penedès, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Ens ho explicaran el Paton Soler i el conseller comarcal de Cultura, Jaume Bertran, i a més, esclar, escoltarem algunes d'aquestes cançons. Així transcorrerà aquest dimecres 30 d'octubre al Penedès en xarxa. Amb Víctor Cornejo descobrim vinyes i vins els dimecres quinzenalment. Víctor, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui vens dolç.
Avui vinc dolç, això mateix. Ja fa, a més de molt de tardor, ja hem entrat completament a la tardor, aquests dies de pluja, no? Això que ens ve de gust, doncs, està allò més una mica més arrasarat, a casa, si no. I després, el que ve aquesta setmana, que és la castanyada, no? Demà, demà mateix, no? Ja fa dues seccions que vam parlar sobre vins de tardor i vam dir, aquí deixem un espai, no? Deixem el tinter als vins dolços. I avui vinc a parlar de vins dolços.
Són la Maria, encara? Són una mica la Maria,
sí,
la germana
una mica
pobra?
Això mateix. I quan en realitat, no sé per què, suposo que la cosa és que al final acabàvem fent dolços a casa, diguéssim, al final era com, ara us explicaré una miqueta doncs, com es feia això, fortificant el vi, no? I al final li donàvem una segona vida al vi, i al final el que fèiem era doncs, tenir-lo allà sempre guardadet, no? I que anés fent, no? I a més, jo crec que tenia a veure més amb això, amb moments que necessitaves una mica d'energia, una mica d'escalfor, no? I tiraves del vi dolç. Però ara, últimament, i a més no últimament, sinó sempre, hi ha hagut molt bona elaboració de vins dolços amb una bona experiència al darrere i en la qual hi ha moltes regions d'Europa o de zones vinícoles que són conegudes pels seus vins dolços. Per tant, anem a fer una mica de trajectòria, una miqueta així com de... Anem a veure els diferents estils de vins que trobem i també tirarem, es comprarem una miqueta cap a casa i mirarem a veure què tenim per aquí els raconets, no?, de coses interessants que jo crec que aquests dies, no?, o avui mateix, no?, anem doncs, a la nostra enoteca i anem a adquirir-los per canviar una miqueta. Començarem pel que, el que serà més, diguéssim, més a mà per comprar entre avui i demà, per acompanyar les castellanes i els padanyets, com és la mistela o el moscatell. Diguéssim, és el que
dos
tirem.
Clàssics.
Dos clàssics que tirem directament, ens ho posen molt a l'abast en els supermercats, no?, i si anem a les grans superfícies, no?, al final acabarem doncs, allò agafant, allò que t'acompanyen, fan el pack, eh?, o sigui, en molts llocs ja t'ho preparen i tenen allà la mistela i el moscatell. I acostumen a ser, doncs, també productes en el qual doncs, hi ha una industrialització, evidentment, al darrere i dius, ah, mira, no és tan car, no?, i compres una ampolleta de mig litre, que serà el suficient, no?, i amb allò tirem.
Ets partidari?
Jo sóc partidari de tot, ja ho saps.
Sí, és veritat.
De fet, ja ho saps que al final dius, vinga, va, comencem per aquí, comencem per allà, per on sigui, per fer créixer la nostra cultura i provar-ho tot al final, no? I en aquest cas, amb el moscatell, la mistela, estem entrant en una de les primeres categories dels vins dolços, que és el vi fortificat. Aquest que dèiem, que podíem fer-ho a casa. Per què? Perquè en realitat era agafar el vi, vale, i quan estava allà a mitges o estava ja fermentant, doncs li tiràvem alcohol o aiguardent. No? Això el que fa és aturar aquesta fermentació, però se'n crea una altra, no? Un grau alcohòlic pujat, i després també moltes vegades doncs, se l'afegeix sucre. I això fa doncs, que al final sigui molt més dolç, no? Perdi aquest toc d'acidesa, no? Sobretot per contrarrestar aquesta part de grau alcohòlic. I llavors, al final, el que fem aquí doncs, és una miqueta, no un trampantojo, però gairebé, no? Perquè al final diem, ostres, amb aquesta miqueta de mos fermentat, me'n faré aquí, no?, 5 litres, no?, de mistela o això, no? Aquí dins d'aquesta categoria ja entrarien altres tipus de vins, no?, com pot ser el vermut, Si en realitat anem i fermentem i entrem en infusions d'herbes i tot això, doncs al final ens anem ja cap a una altra banda. El vermut entra dins de la categoria de vins dolços, també, i per tant també és un altre que també es prestaria aquests dies.
Sempre de
debò? Tenim una relació tenim molt relacionat...
Panellet de pinyons i vermut?
I tant, sí? I tant que sí. Anem a buscar-ho, provem-ho. Ja saps que a mi m'agrada això. Sí. Allò? Canviem una miqueta l'ordre. Clar, nosaltres el tenim com culturalment associat al que és l'aperitiu, no? I a més el
fem
el gel...
Saltat pels
no?
aires els clitxers.
Doncs al final dius, escolta'm, t'estem un vermut, no? Que al final no acaba de ser doncs, això com una ratafia, també. Aquí la ratafia no entra perquè no estem parlant, no, ja no és vi, o sigui, estem parlant d'un altre tipus de licor. Però, en canvi, aquí, en el cas que hi ha una base vínica, com en el cas del vermut, també és una solució de vins dolços i molt nostrat. ¿Vale? O sigui, no tinguem por, anem i agafem aquell vermut, diguéssim, de celler, aquell vermut de cooperativa que tenim allà més a mà, i ja veureu com queda, amb les castanyes sobretot, amb les castanyes.
Millor
que amb els panellets. Jo crec que sí, jo crec que hi ha combinació per tot,
Sense complexes.
Sense complexes, no, complexes. Aquí, doncs, allò, fem una bona còpia d'això. Anem a buscar, doncs, això, el vermut, la miscel·lània del moscatell, per què no el deixem per l'any que ve? Aquest any sí. Anem a provar coses diferents, comencem per aquí. Doncs, com us deia, aquí dins de la categoria dels vins fortificats, doncs, també entrarien altres de molt famosos internacionalment, com són el Porto, el vi d'Oporto, a més, molt popularitzat també per la cultura anglesa, sabeu, doncs, aquest vi portuguès, o el Xerès, i de fet, al Xerès hi ha tantes varietats i temps de criança i tot això, que s'ha convertit també en un producte gairebé de luxe. De fet, res, ara al novembre ja cada any es celebra la Sherry Week, o sigui, és allò, la
setmana del Xerès.
I a més, fixeu-vos, s'ha totalment anglès, Sherry, perquè és un producte molt consumit als països del nord, en aquells llocs on no tenien vi fresc, diguéssim, vi d'anyada, i havien de tirar tot això, sobretot les colònies del sud, i també Gibraltar, l'accés, diguéssim, a aquest tipus de vins, i que, a més, al final, la copeta de xerri que no faltés a la taula, per exemple, de la reina Isabel, de la reina Isabel, la segona, tenia sempre allò, la copeta de xerri. A més, a la ginebra.
Era fan de la
també
ginebra,
la ginebra,
no?
Aquesta és l'altra. L'altre dia pensàvem, parlàvem de... no sé si comentava aquí una altra banda, que justament... lligats amb els formatges, una copeta de sherry o una copeta de Porto amb Stilton, és un dels plats, aquest formatge blau, una copeta de sherry o de Porto, per tant, totalment lligat a la gastronomia o a la, diguéssim, als gustos anglesos, Per tant, primer, ja anem. Comencem amb el vermut. Vinga, va, vermut i l'introduïm per la nit de la castanyada. Nosaltres, altres estils de fer vi dolç. Vi pensificat. Aquí el que fem és això. Abans de fermentar el raïm, els gotins de raïm, s'assequen, i llavors el que fem és pensificar, tornar-lo pansa.
El cep mateix.
El cep mateix.
Els deixem,
no els collim. Estan seleccionats, ja sabem que serà per això. Intentarem, doncs, que no sigui un accident, O sigui, sinó que dir, aquestes passades les deixarem per fer el vi dolç. Per tant, aquí ja hi ha una complexitat, Haurem de fermentar aquestes panses, haurem de, diguéssim, fer suc de tot això, Llavors aquí hi ha una concentració de sucre natural, no fa falta afegir-li res.
I per això calen molts gotims,
i per tant és un producte que és bastant excepcional, Aquí entra, el vent de pell, de palla, diguéssim, el vi de palla francès, el rechot italià, i després d'altres que aquí també se'n van. El vi de vent, de vegades allò vi de vent, perquè es deixaven assecar i pensificar, tot això... I això és una tradició que tenim per aquí, tant a l'Empordà com també aquí al Penedès, i a totes les zones, al final, sempre hi havia algun celler o un altre, doncs, que s'acaba el raïm per fer aquesta pensificació. De fet, a Andalusia, moltes zones especialitzades en panses, i que tenen uns espais patrimonials espectaculars, també van molt associats, doncs, amb aquest tipus de vi dolç, Aquí entraria, aquí he de fer un esment. Normalment no diem marques, no diem això, però he de fer un esment al celler de Montrubí, que durant molts anys sempre ha fet molt bona feina innovant, i en aquest cas el Gaïntus o l'Advent, que seria el dels seus vins així més especials. Són ampolletes, no de mig litre, 37 i mig, perquè són gairebé tresors que tenim i que també podem acompanyar aquesta, sí o sí, un gotet, una copeta, un xupito d'aquests vins per acompanyar els panellers, i veureu com els vins dolços deixen de ser aquesta part del grau alcohòlic que tenim amb la mistela i la moscatell, i ens anem ja a una cosa doncs, molt més sucosa, i molt més saborosa,
untuosa, no?
En boca. Que tenim de tot tipus, que són així una miqueta més frescos, i per tant que entren no com aigua, però sí que són més lleugers de menjar, i d'altres que són de beure, i d'altres que són una mica més densos. Aquí també, tot seguit, vindria el vins amb botrytis. Aquí ja entro amb una paraulota, una mica així, no? Que la botrytis cinerea o botrytis noble, que també es coneix per aquí, que és, en realitat, és un fong que apareix en el raïm, d'acord? I el que fa és pacificar-lo. Vale? El que fa és que no es deixa secar, sinó que és el fong que provoca aquesta pacificació, deshidratant el raïm i, evidentment, donant-li aquesta concentració de sucre. I així continuem el mateix procés. Aquí ens anem a uns vins també bastant complexets, bastant complexos. Vale? S'ha de tenir molta cura, també, en el moment de fer-ho, però un dels millors vins dolços considerats així del món, com són els sauternes francès, es fa d'aquesta manera, o un també, els quals, doncs, també si busqueu per internet i busqueu Tokaji, el Tokaji d'Hongria, aquí hi ha preus que déu-n'hi-do, és allò.
I les ampolletes continuen sent
ampolletes petitones. Surt a compte, fins i tot hi ha ampolletes de 100 mil·lilitres, que pots comprar o es venen fins i tot a 100 mil·lilitres a tals euros, perquè són productes molt especials. De fet, aquí hi ha d'haver un control des del principi, des del procés que està en el raïm, no? Tota aquesta de botrytis, i que no sigui una altra fonga que t'aparegui allà. Per tant, hi ha un control i una artesania al darrere de fer aquests vins bastant especial. I, de fet, acaben sortint uns vins que són molt gastronòmics, i per això són molt admirats a l'alta cuina, d'aquests vins. Aquí tenim, durant un temps, el celler Nadal va fer un botrytis. Diria que ja l'ha deixat, i diria si algú té una ampolla del botrytis de Nadal, del noble de Nadal,
que la guardi,
perquè diria que l'han deixat de fer. L'última vegada això, i a més era un xarel·lo, per tant, un vi molt, molt, molt especial, i la veritat és que, hi ha cosetes així que quan es faran cura es nota molt després quan el tastem. I l'altre són els vins de gel. Aquest és una altra categoria. El vi de gel el trobem, evidentment, en aquelles latituds en les quals es congela el raïm. Vale? No hi ha l'altre. Llocs frescos, llocs molt freds, no? Se'ns ha congelat a la vinya, d'acord, el raïm. Vale? I llavors aquí també tenim una concentració de sucre, perquè el que fa el raïm és protegir-se. Vale? I al final acaba sortint un vi molt dolç, no? Els pioners amb això i el que els propugnen aquest tipus de vi són els Eiswein d'Alemanya, no? Els vins de gel alemanys, no? A Canadà també se'n fan, o sigui, a Canadà encara tota aquella, una zona bastant concreta, zones en les quals doncs han de tenir les temperatures prou baixes perquè els hi congeli. Sobretot es congelen de nit, no? Diguéssim, en aquest moment del punt àlgid, i amb el qual doncs, a veure, no ens hem d'imaginar que són gotims d'allò
de cristall, de cubito,
No. Estic dient que ha baixat la temperatura sota zero, i per tant hi ha hagut un moment, no?, en què el vi s'ha, el raïm doncs, s'ha congelat, però no imaginem-nos que sigui un cubito, per tant, diguéssim, després es descongela, però ja ha passat tot aquest procés. Hi ha un celler aquí que, de fet, ja li ha posat aquest nom, el seu vi, el vi de gel de Gramona, el celler Gramona, i a més fa servir aquestes varietats tradicionals, com el Herbstraminer, no?, el Riesling, d'altres, d'aquestes latituds més altes. Això sí, aquí no se'ns congela per la nit. Diguéssim que al final aquí segueixen diferents processos, fent la mateixa tècnica, doncs, intentant doncs, arribar doncs, a un producte que sigui molt similar. I després tenim els vins dolços naturals. Aquí ja entraríem, en el qual ja no entrem ni allò, ni alcohols per mig, no?, ni sucres afegits, sinó que al final és aprofitar el mateix sucre residual del producte perquè el vi surti dolç. En aquest cas, per exemple, el moscat, no?, hi ha un molt famós italià, el Moscato d'Asti, per exemple, és un vi molt dolç, s'aprofita aquest sucre residual i es deixa, no?, que sigui doncs, la dolçó dolçor del raïm el que guanyen el gust del vi. Acostumen a ser molt aromàtics, també, no? I nosaltres, per exemple, tenim la nostra versió, els diferents moscats que tenim per aquí, que no en fem gaire de 100%, sempre ho acabem barrejant. També va a gustos, perquè a nosaltres no ens agrada aquest toquet d'acidesa i també perquè volem vins doncs, que puguin perdurar una mica més de temps. Aquests són vins doncs, que normalment els tenen danyada, perquè a més cada danyada són més dolços encara, o sigui, és aquesta cosa doncs, que al final va guanyant en concentració de sucre. També el moscat, el robusta miner, i que tenim per aquí doncs, la malvasia dolça. La malvasia dolça, de fet, ha seguit tradicionalment tots els tipus de processos per ser dolç, des de fortificació, no? També la pansificació, o si no, hi ha el raïm més prou dolç com per naturalment fer aquests vins. Últimament, si ens trobem alguna de malvasia dolça, acaba acostuma a ser doncs, un producte d'aquests que és molt nostrat, i jo crec que no pot faltar avui i demà.
Tots aquests vins, doncs, mariden bé amb panellets i castanyes?
Sí, i tant. El que passa és que aquí estem, no sé per què, diguéssim, al final també ens n'anem a un producte dolç en dolç. Per tant, jo me'n vaig molt a que les castanyes han de ser presents. O altre tipus de producte, o formatge, sense anar més lluny al final, no? Formatge, diferents tipus de formatges, formatges intensos, formatges secs, formatges doncs, que tinguin doncs, una estructura molt forta, o si no, formatges blaus, no? Ens anirà perfecte per a combinar tot plegat i combinar-ho amb una cosa tan dolça com el panellet o, diguéssim, amb una cosa tan astringent com la castanya. Per tant, jo crec que hem de combinar totes les coses. I el moniato, que no falti tampoc. Però si fem només dolç i dolç, ens cansarem. Vale?
Ens embafem de seguida.
Apa, treu... Que podem treure l'ampolla d'escumós, després. Apa, treu l'escumós, perquè ens hem cansat ja de tant de dolç. Per tant, jo crec que sempre és important introduir doncs, aquests productes doncs, una mica de sal, una marxingència com el cas de la castanya. No la podem obviar, la castanya. Vale? Jo crec perquè... O altres tipus de fruits secs. Podem fer un gran plat de músic, no? O sigui, un plat de tot tipus de avellanes, nous, ametlles, al final producte nostre, que també vagi acompanyant doncs, aquestes postres de castanyada que són tan xules.
I al final, Víctor, l'escumós sempre és l'as a la màniga,
ja,
no?
Ja, aquest sempre, ja està.
Sempre funciona.
És la Maria, jo crec que sí que és l'escumós i a casa nostra és la millor manera de refrescar, netejar i, si cal, tornar a començar.
I seguim.
I seguim, això mateix.
Moltes gràcies, Víctor Cornejo, i bona castanyada.
Gràcies, igualment.
Regada amb un vinet dolç d'aquests.
Això mateix.
Que bon no falti. Adéu. Reivindicant el vi, amb aquest sota un glob de vi, ens encaminarem al flaix de notícies, el primer d'aquest matí.
Sota un glob de vi, sota un glob de vi, m'espolso els dies de mentides a migdia. I si sóc feliç, i si sóc feliç, cosa teva, un encanteri no previst. Les rialles van planejant mentre esquiven vidres glaçats fins que cauen lentes com fulles sagnant.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
El Most acollirà el lliurament del Premi com a millor museu del vi d'Europa al Vinzeum. La inauguració del Most es farà el dijous 7 de novembre al Kubrick Cinema de Vilafranca. La pel·lícula que obrirà la programació serà el darrer film del cineasta Carlos Márquez Marcet, Polvo Serán, en la seva estrena a Catalunya. La pel·lícula acaba de ser guardonada amb l'espiga de plata a la Seminci de Valladolid. Està protagonitzada per Ángela Molina i parla sobre la mort digna en una barreja que combina el drama amb el gènere musical. Durant la inauguració es lliurarà el Premi Honorífic Most 2024 al productor Tono Falguera per la seva llarga i reeixida trajectòria en la que destaquen títols com Alcarràs o Suro, El mestre que va prometre el mar o la mateixa Polvo Serán. L'altre premi honorífic, vinculat a l'àmbit del vi, serà per l'enòleg argentí Matías Michelini, responsable d'un dels cellers de l'avantguarda a l'Amèrica Llatina. El guardó serà lliurat durant una sessió especial dedicada a Mendoza, la regió vinícola convidada enguany al Most. La carretera C31 s'asfaltarà de nou en gran part del seu recorregut pel municipi de Calafell. En dues fases es reforçarà el ferm entre la rotonda de la Creu Roja i el límit amb la veïna localitat de Cunit. En una segona fase posterior, a partir de gener, es renovarà el ferm restant. Arran d'aquesta actuació, que realitzarà Carreteres de la Generalitat, s'introdueixen dues noves regulacions viàries en aquest tram de la C31. Un pas de vianants a la rotonda de la Creu Roja per garantir la seguretat de qui hi passa en direcció a un establiment de jardineria o al camí del torrent de la Cobertera, i un pas de vianants amb regulació semafòrica a l'altura de l'escola Vilamar, amb la mateixa intenció de garantir el trànsit de persones. Totes dues novetats han estat reclamades insistentment per l'Ajuntament. La resta de regulacions, cruïlles, senyalització i semàfors quedaran igual que fins ara. El ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès va acordar el passat 10 d'octubre declarar com a bé cultural d'interès local l'església parroquial de Sant Pere de Riudebitlles. Històricament, l'església de Sant Pere destaca per ser una de les referències més antigues del poble i és un element patrimonial bàsic per entendre la formació d'aquest municipi i les dinàmiques de poder que han viscut al llarg de la història. A nivell arquitectònic, és un exemple de l'art medieval i modern a la població i, a més, és l'origen i contenidor d'un gran patrimoni moble, artístic i documental. Com a valors socials i simbòlics, és l'única parròquia de la població de Sant Pere des de la seva creació fins avui dia. Un referent i espai de memòria de personatges rellevants del poble, l'escenari de celebracions religioses i civils de la població i testimoni dels principals esdeveniments socials, religiosos i polítics que ha viscut el municipi i els seus habitants. Fins al 31 d'octubre es poden sol·licitar a Olèrdola actuacions gratuïtes per resoldre incidències en la recepció de la TDT. El desplegament de telefonia mòbil de nova generació 4G i 5G pot comportar afectacions a la recepció de la TDT. Per garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb la televisió digital terrestre, Llega 700 és l'entitat posada en marxa pels operadors per solucionar qualsevol afectació en la recepció del senyal de televisió. Aquesta entitat realitza amb caràcter gratuït les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de la recepció de la TDT. A Olèrdola, aquest dijous 31 d'octubre, finalitzarà definitivament el termini per sol·licitar les actuacions gratuïtes per les possibles afectacions ocasionades en la recepció de TDT pels nodes recentment implantats de 4G i 5G al municipi. Per atenció a l'usuari i poder resoldre les incidències, el telèfon gratuït és el 900 833 999.
Penedès en xarxa.
Són 10:05.
Penedès en xarxa.
Continuem donant vida als residus i un cop al mes ens retrobem amb la Mancomunitat Penedès Garraf per fer-ho. Anem fins als estudis de Canal 20, on ens espera la Fanny Vivar, qui t'acompanya en aquesta ocasió.
I avui, en aquesta ocasió, ens acompanya aquí al Penedès en Xarxa la Júlia Gómez, que és la cap de Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
Encantats de tenir-te aquí amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Aniràs tornant a aquesta secció amb el David Martínez.
Exacte.
I en aquesta setmana, aquesta ocasió, et tenim amb tu aquí amb nosaltres. I avui començarem parlant de prevenció de residus.
Això mateix, vull dir, dins del que seria el món dels residus hi ha una jerarquia marcada que coneixem tots i el tema de la reducció i prevenció de residus és el que tenim a dalt de tot. Per tant, em sembla totalment adient doncs, en aquesta primera trobada doncs, que fem amb aquesta part d'educació mental seria parlar doncs, d'aquest tema. A més, tenint en compte doncs, que ara al novembre hi ha la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que se celebra.
Se'ns acosta, eh?
Sí, és ara. Em sembla que és entre els dies entre el 16 i el 24 de novembre. I aquest any una mica està enfocada en un tema doncs, també que penso que és d'interès de tothom, que seria doncs, el que és el malbaratament alimentari.
Aquesta Setmana Europea de la Prevenció de Residus, com neix? Per què neix? Quin és el seu objectiu?
A veure, aquesta setmana ja és la 16, em sembla, sí, edició, vull dir que ja portem uns quants anys, i va aparèixer una mica, diguéssim, dins d'un projecte amb el suport dels programes LIFE i de la Comissió Europea. O sigui, l'objectiu era donar a conèixer tots els agents implicats, diguéssim, des de que són bones pràctiques, el que es fa en altres llocs, experiències concretes, i agafant els temes una mica doncs, més problemàtics o que hagin que tinguin més problemàtica a nivell de ciutadania. I ja dic, portem molts anys i no s'ha deixat de fer cap any.
Cap any. I per què, en aquest cas, aquesta prevenció, aquest malbaratament alimentari? Per què aquest tema?
El malbaratament alimentari ja és un tema que es va treballar en una altra edició, també de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, donat que, malgrat que sembla una miqueta que tothom fem les coses ben fetes, en el tema del malbaratament hem avançat poc. I, per tant, aquesta vegada s'ha donat un altre esforç per donar una altra vegada suport en aquest tema, perquè realment causa molts problemes, que penso que anirem desgranant una miqueta al llarg de tota aquesta trobada d'avui.
Perquè quantes tones, si parlem amb tones de residus alimentaris, més o menys, en què ens situem? En quina dada?
Mira, si anéssim a nivell d'Europa, que és la dada que ens han donat, tenim ara, estaríem parlant de 58 milions de tones de residu alimentari.
Només d'això?
Sí. Entenent-lo per lo que és residu alimentari,
ara, anava a dir, perquè què entenem realment com a malbaratament alimentari o com a residu alimentari? No tot ho és.
No tot ho és. És a dir, entenem com a malbaratament tot aquell, els aliments destinats al consum humà i que per un motiu o un altre acabem llançant. Va? Per tant, dins de lo que seria aquest malbaratament hi ha coses que lògicament no són malbaratament. A veure, que serien, jo què sé, seria des dels ossos, les espines, una resta de vegetal quan la netegem. És a dir, malbaratament alimentari és el que llancem i que encara és apte pel consum.
Exacte.
I que hi ha diferents motius pels quals llançarem que també doncs, anirem parlant.
És a dir, s'ha de diferenciar no, del que és el residu orgànic, que és el residu que no podem evitar-lo, per dir-li d'alguna manera.
Exacte.
I el residu que sí que podem evitar, no, que llancem, ja sigui perquè es caduca o perquè...
Sí, no,
per diferents motius,
no? De motius n'hi ha diversos. I tots passen una vegada per tenir una miqueta de cura que haurem de tenir. Després us donarem al final una mica de consells de com anar-los evitant.
Perquè si hem de quantificar aquest malbaratament en xifres, ja hem parlat d'aquestes 58 milions de tones, però en podríem donar alguna més.
A veure, hi ha una xifra així molt clara i perquè ens entenem, és que un terç de tots els aliments que es produeixen al món s'acaben llançant. Penseu que això una miqueta dit així, podem passar una mica de mitjana de residus que es llencen i ens enfoquem més aquí a casa, a Catalunya, estaríem parlant d'uns 35 quilos per habitant i any. Per tant, una família de 4 persones, pues, imagineu, són 3, 6, 9, 12, quasi 130 quilos, 135 quilos
de menjar
apte pel consum que acaba les escombraries. Per tant, és un problema greu i que hem d'intentar resoldre doncs, el més ràpid, diguéssim, que puguem o amb una certa agilitat.
I també, com comentaves, és un problema que anem arrossegant, no? Que no va millorant.
És un problema que anem arrossegant durant ja, bueno, jo penso que des de fa molts anys, sobretot ja dic, va haver-hi una altra edició i ja va sortir com a tema cabdal, i que la millora, malauradament, no s'està palpant. Vull dir, continuem llançant molts, molts aliments.
Potser és el tipus de residu que menys va avançant?
I no m'atreviria a dir potser que és el que menys va avançant, però és el que té unes repercussions vistes de diferents perspectives molt importants i fins i tot des d'una perspectiva jo, social o ètica que en parlàvem abans, doncs, que és, diguéssim, responsabilitat una mica que tenim de no produir-los.
Perquè aquest malbaratament alimentari, on es produeix més? A les llars, als restaurants, a les menjadors escolars?
Tothom pensa, sincerament, que es produeixen més als restaurants o a, fins i tot a les escoles, als menjadors, perquè s'ha escoltat a vegades pares que dius que en llencen molt de menjar. Però realment els qui més generen o qui més es produeix el malbaratament alimentari és a les llars, és a dir, a les cases, a la nostra casa, de cadascú.
Potser els restaurants i les escoles no ho pensen, grans quantitats de menjar, es tendeix a pensar que se'n llença més, però no, és a cada
casa. És a casa, ni als mercats, que a vegades també la gent diu és que els mercats es llença molt, ni als mercats, ni als restaurants, que a més molts d'ells ja són, vull dir, especialistes en cuines d'aprofitament, també n'hem de parlar, doncs, que ja són experts en aquest tema. Ni tan sols els centres d'ensenyament, vull dir, ni els equipaments municipals, vull dir, ni el comerç ni els equipaments generen tant malbaratament com a les llars. Estaríem parlant de sobre un 53-58% a les llars i la resta seria amb això, amb aquest altre, els comerços i equipaments.
Per tant, encara ens queda molta feina de fer a casa perquè aquest malbaratament alimentari té un impacte, no?
Té un impacte i podem parlar que seria un impacte en tres sectors ben diferencials. Podríem parlar d'un impacte ambiental, d'un impacte social i d'un impacte econòmic. Llavors, una mica cadascú, el que podríem dir una mica a nivell més d'impacte ambiental, hem de tenir en compte que per produir aquests aliments es necessiten tot un seguit de recursos i matèries primeres, diguéssim. I que a vegades no en som massa conscients. Nosaltres anem a comprar un tall de carn, anem a comprar una poma, no ens plantegem el temps que ha necessitat o aquesta poma per ser una poma o aquell tall de carn des de que ha nascut l'animal, la seva alimentació, és a dir, què ens arriba. Per tant, hi ha tot un impacte ambiental a nivell de matèria primera, d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, també molt important, i sobretot, i que portem ara 2 anys així amb una sequera important, és la quantitat enorme d'aigua o la despesa d'aigua per produir els aliments. I això també haurem de tenir en compte.
Això moltes vegades no s'hi pensa.
No hi penses. La veritat és que jo penso que quan llences alguna cosa no penses que estàs llançant a l'esforç d'una persona, les seves hores, l'aigua que he gastat. No ho penses, això. Simplement va a la brossa i ja està. Sí.
I també has comentat que ja podem parlar d'un impacte social que té aquest malbaratament alimentari.
Aquest impacte social és el que deia, vull dir, que és el que a vegades fa més, una mica més mal, com a mínim i personalment fa mal. Si parlem i ens quedem aquí a Catalunya, no cal que sortim de Catalunya, dic, mentre uns estem llançant, menjant, tenim un 20% de la població que es troba en risc de pobresa, mal, i que no pot assegurar una ingesta d'aliments adequada a les seves necessitats, totes aquestes dades surten d'indicadors ja de l'Institut d'Estadística de Catalunya del 2022, per tant són dades força recents, i per tant ja és el que diem, mentre uns llencem, els altres passen gana. Si ja parléssim a nivell global, vull dir, la cosa, vull dir, tots, ja ara mateix segurament ens venen les imatges de que mentre, jo dic, uns tenim molta cosa per menjar, I no ens fixem al moment de llançar, ni en d'altres que realment no tenen ni poc, no tenen res. I, per tant, penso que en aquest cas s'ha de mirar molt bé. una dada que m'agradaria així comentar-te, sí, és que si evitéssim un 25% d'aquest malbaratament alimentari que s'està fent, es podria erradicar la pobresa i la malnutrició al món. Vull dir, un 25%.
No és una gran xifra, només reduint, no?, una miqueta... Sí.
Per tant, ja dic, és molt important que ens hi fixem molt i que prenguem consciència de que és un problema greu. I a nivell econòmic, vull dir, cada vegada que estem llançant menjar, estem llançant diners. Vull dir, pensa que el malbaratament suposa a les famílies quasi un 7% de pèrdua econòmica. I una mica calculat en números, serien uns 112 euros de mitjana per persona.
Que estem llançant a la... És com si els agaféssim, sí, i els llançéssim a la brossa.
Exacte.
Potser així ens impactaria una miqueta més.
Això mateix. Així, eh? I si ho fem a nivell global de tota Catalunya, aquest malbaratament suposa una despesa de 841 milions d'euros anuals que s'estan llançant. I una mica també, perquè segurament els tenim en caps, si ens en recordem dels contenidors que hi havia d'orgànica,
sí,
aquests de 240 litres que ens semblaven, doncs, un restaurant, per exemple, que ompli un contenidor, ja dic, sempre estem parlant de malbaratament, de coses que, sí, encara haguessin pogut ser aptes.
Exacte.
Doncs un contenidor d'aquests suposaria una despesa al voltant dels 300 euros. És a dir, que estic perdent, no, perquè els estic llançant o per una mala planificació, o perquè es m'han caducat les coses, o perquè no hi ha ajustat bé les racions, qualsevol cosa.
Diferents...
Tot aplicable, diguéssim, també a el mateix que oferíem a qualsevol habitatge de casa particular.
I igual que hi ha reptes, no, per assolir en matèria de recollida selectiva, aquest any s'ha d'arribar a tant per cent. En malbaratament alimentari, també hi ha algun repte, alguna xifra a assolir?
A Catalunya, el 2020, es va aprovar la llei 3/2020 de prevenció de pèrdues de malbaratament alimentari, que marca uns objectius molt clar, i és una reducció del 50% de malbaratament alimentari al 2030.
D'aquí 6 anys només.
El 2030 està aquí, a l'altre del tombar, eh? Vull dir, que semblen a vegades que parlem del 2030, 2025, i ens dona la sensació de que ha estat tot molt lluny, però la veritat és que ha estat tot molt proper. Per tant, tenim molta feina també.
Tenim molta feina, perquè si comentes que fa 10 anys ens trobàvem en la mateixa situació, ara en tenim 6 per canviar el joc, diguem-ne.
Exacte, aquí. Tenim menys temps, ens anem menjant el temps, i són uns objectius que els haurem d'acabar complint, igual que d'altres que ens venen també d'obligat compliment, com són els que segurament parlarem un altre dia, dels de recollida selectiva, pels diferents anys que ens venen per endavant.
I creus que hi arribarem a assolir aquest objectiu?
Hem d'arribar. Jo penso que ens ho hem de marcar. Hem d'arribar, hem de fer aquest esforç. I no és fàcil, perquè complir objectius i arribar a aquests objectius amb uns hàbits que tenim de consum i unes maneres de fer que ja tenim com a molt arrelades, costen. Però ens ho hem de començar també, allò que diu a nivell, que diu, hem de començar a canviar el xip, que diem tot, qui diu amb aquest diu amb moltes altres coses, però aquest també és molt important.
I molt imminent l'hem de canviar, aquest xip.
I molt imminent, també.
No podem deixar-ho, no ens queden tants anys.
No.
Perquè aquesta llei que comentaves, aquesta llei 3/2020,
sí,
fa com una... marca una jerarquia de prioritats, també, no?
Sí. És a dir, també marca una jerarquia de prioritats amb el que és els aliments, i el primer que dius que els aliments són per consum humà. Per tant, anem primer a evitar tot el que és aquest malbaratament des de que surt del camp, diguéssim, i fins que arriba. Prioritat, això, el consum humà, després seria el consum animal, després serien per altres qüestions així més de cara gaire biològic, és a dir, fer compost, i l'últim estaria sobretot l'eliminació. Vull dir que a abocadors no hauria d'arribar res que fos ja orgànic. Ja no malbaratament, res orgànic, cap residu orgànic.
I encara n'arriba, no?
Sí, encara n'arriben, malauradament n'arriben molts.
I aquest tenim aquí, ara no podem deixar de preguntar-te per alguns consells bàsics, no? O que ens poden semblar bàsics, però que si ens hi paréssim a pensar tots una miqueta, doncs potser arribaríem a aquest objectiu pel 2030 per reduir aquest malbaratament alimentari a les llars, parlem, en aquest cas.
A veure, jo penso que el més important... estaria aquí en ordre, seria com allò que diuen planifiquem. És la planificació. Sí.
En tota la, a la vida es pot aplicar tot això, eh?
Tot, la planificació exacta, es pot aplicar en tot. I amb el tema del malbaratament es pot aplicar, doncs, bé, molt bé, eh? És a dir, es tracta de, al moment que surts a comprar, fer llista, primer de tot. Fem una llista. I en aquesta llista, lògicament, han de sortir. Un cop hem revisat el nostre rebost, realment què és el que ens fa falta. És a dir, no cal que comprem coses, o que ja tenim, o que ja veiem que ja en tenim, doncs, que tenim dos pots d'això, no cal comprar un tercer fins que no hàgim consumit aquests. Val? I per tant, donar aquesta ullada, i per tant, sortir amb aquesta llista, i és difícil, eh? Però quan vas a comprar, compra només el que surt a la llista.
Fixar-nos, no, sí, només en allò.
Fixar-nos només en allò. Una altra vegada, que abans ho comentàvem aquí amb la Fanny, és quan anem a comprar, no anem amb gana. Si anem a comprar en un moment en el qual no hem dinat, que s'apropa l'hora de dinar, us asseguro que sortireu amb més...
Amb més coses d'aquesta
llista. Amb més compra que la que teníeu prevista.
Alguna cosa caurà segura. Sí,
alguna cosa cau segura. Es pot procurar també, sempre que es pugui, comprar producte a granel. És a dir, si jo necessito 100 grams d'un producte i envasat, van en paquets de mig quilo o de quilo, si tinc el producte a granel, podré comprar aquests 100 grams, que són els que necessito realment. Per tant, sempre que podem, comprem a granel.
Així tant, també, exacte, reduïm el residu.
D'aquesta manera, exacte, a part de que compres el que necessites, t'estalvies també alguns envasos o embalatges que són molt innecessaris. No tinguem mania en comprar els productes que nosaltres diem imperfectes. És a dir, al mercat hi ha com una mena d'estàndards d'estètica, sí, i tots els que no compleixen aquests estàndards, molts es queden al camp o ja no, la gent no se'ls mira amb bona cara. No hi tinguem mania, vull dir que si comprem, i aquí que podem fer compra de proximitat i compra local, estem en unes... per sort, doncs, que estem en un món així molt rural que ens, el que s'envolta, no hi tinguem mania, són igual de nutritius ni que siguin lletjos. Vull dir, tots tenen dret a ser menjats, com okay, aquell diu. Val? Aprenem a fer cuina d'aprofitament, és a dir, siguem creatius i originals. En qualsevol cosa es pot fer alguna cosa molt bona de menjar i a la vista i a tot. Hem de ser molt
una
creatius.
Una mica creatius, no? Aprofitar, veure que hi ha la nevera o veure que tenim el rebost, no? I dir, amb això què puc fer?
Ah,
doncs
exacte,
mira, si barrejo això amb això, i mai saps, sempre et pot sortir una recepta...
Sempre pot ser una recepta molt original, que difícilment tornaràs a repetir ni que vulguis mai més, però en sortirà alguna altra que segurament estarà igual de bona. I una altra cosa important, si sou dos, tres, quatre, cinc a casa, cuinem per la gent que som. És a dir, no cal que cuinem per 10 o 12, a no ser que tinguis intenció, a lo millor, de que ja deixar preparar per un altre dia, i en aquest cas, doncs, llavors, el que has de fer és conservar-ho molt bé. Hi ha moltes coses, es pot congelar, es pot fer conserves d'algun altre tipus. Jo vaig llegir no fa massa un de llibre, que hi havia una frase que al final me'n vaig quedar perquè vaig pensar, ostres, la veritat és que té molta raó. Deia, el que deixes a la nevera, ho consumeixes, perquè ho veus.
Sí.
Diu, el que congeles, o vas molt en compte, o es queda allà de manera...
Ho tens allà?
Sí, i no te'n recordes mai més de que està allà. I al congelador no es pot deixar les coses eternament, tampoc. Per tant, tingueu en compte que congelar, si ho has de gastar, molt bé, però que també és una... A vegades no anem massa en compte amb la congelació, perquè se'ns oblida que tenim les coses allà congelades.
És més difícil de controlar el que tenim, no?
Exacte. I després fixem-nos molt bé amb les etiquetes, que totes hi ha una data o de caducitat, o en algunes que posa consumir preferentment abans de.
Com diferenciem l'una de l'altra?
La data de caducitat normalment són productes frescos, i en les quals se'ns recomana que passar d'aquesta data no els consumim. Perquè precisament solen ser normalment o carns, peixos, vull dir, embotits, vull dir, és aquest tipus de producte que un cop ja han passat la data de caducitat, diguéssim que no mantenen la qualitat, inclús poden arribar doncs, ja a crear una certa toxicitat o no ser bons. La data de consum preferent diu que, bueno, que fins a aquesta data es pot consumir i totes les seves qualitats nutritives les manté, però passada aquesta data també.
si passen uns quants dies, sí, sense passar-nos.
Ah, sense passar-nos, a veure, passa una setmana, passen 15 dies, no passa res, fins i tot hi ha alguns d'aquest producte de llarga durada, que en diuen, que fins i tot podria ser més, però bueno, ens quedarem amb això, que tampoc no volem dir a la gent que comenci, que consumeixi productes que no estiguin en bon estat. Però que una data de consum preferent no vol dir que si s'acaba el dia 15, el 15 l'hagi d'haver consumit. El pots consumir el 20 i no passa res.
Exacte.
Que tenim, seguint una miqueta aquests xins consells, la veritat que n'estalviaríem molt d'aquest malbaratament que estem produint avui dia.
Ara volia, que ja estem arribant al final de la secció, alguna reflexió final que vulguis fer sobre aquest tema del malbaratament alimentari?
Jo una miqueta el que he trobat, jo, veiem els aliments no com una cosa valuosa, que hem de cuidar, que és un recurs que hem de gestionar i consumir amb cura i responsabilitat. Si ho veiéssim així, no actuaríem igual, però ho veiem com una mercaderia més. I al moment que veiem una mercaderia més, és com una cosa que compro i em puc desfer de qualsevol manera. Hem de tornar a agafar valor als aliments. Els aliments els hem de veure com coses valuoses i hem de ser molt respectuosos precisament per tots els impactes que hem anat explicant que es produeixen, per evitar-los i en principi, doncs, penso que ja ho hem dit una mica i explicat tot plegat.
Doncs moltes gràcies a Júlia Gómez, cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, per avui tornar a donar vida als residus.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Estem a punt de cloure aquesta primera hora de dimecres que hem obert amb el Víctor Cornejo, tot parlant dels vins dolços i de com mariden aquestes castanyes i panellets amb tota mena de vins dolços, i també hem fet alguna estracanada com posar-hi vermut amb les castanyes. Podeu recuperar tots aquests consells al podcast del programa. Després hem tingut aquesta Donem vida als residus, tot parlant de malbaratament alimentari. I ara toquen 4 anuncis al butlletí de notícies de les 10 i tornem presentant la 8a edició de Les Viles Juga.